COPE Menorca.
89.6 FM.
Les 12 i 52 minuts, continua la programació de la COPE cada divendres. Se tertulien aquestes hores i saludem els tertulians habituals, no a tots, perquè farem com a dues parts de la tertulia. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia, vinga. Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, fa estona que no te sentíem, home.
Hola,
home,
gràcies. És que no me deixen tranquil·la, no me deixen
tranquil·la. Ja. Tanta videoconferència no pot ser això, això del teletreball.
Mira, és una... amb tot el del confinament, realment, la gent s'ha acostumat a que pots estar sempre disponible online i ara cada dia tothom té un munt de conferències d'aquestes.
Ja.
A veure si es passa aquest foc, perquè realment és complicadet, eh?
Jo em pas que mos hi acostumen, em deien que això del teletreball era una cosa que era arribat en 5 o 10 anys i mos hi hem hagut d'acostumar en mig any, pràcticament. És curiós, això.
No, realment, jo crec que ha vingut per quedar-se, eh?
Molt bé. Bueno, en Joan León mos farà de corresponsal i va anar a Esplà de l'Ajuntament de Ciutadella, que va salvar a la sala multifuncional. Mos contarà a veure com va anar, si hi havia molta gent, quin ambient hi havia, si era tranquil, si era crispat. En Toni Febrer us contarà quan sempre el que vulgui. I Marta, ja que te tenim aquí i d'aquí una estona t'anaràs, valoració i situació actual, com duim la pandèmia, com veus que evoluciona i que trobes que passarà aquest hivern?
Jo me sorprèn que en aquestes alçades, perquè la pandèmia va començar oficialment el mes de març, estem a finals de setembre, que ara comencin a dir que els governs s'han de coordinar i de més, me sembla que és una mica de Mortadelo i Filemón. Vull dir, no puc entendre que ara comenci la coordinació. Tot el que havia de passar ja ha passat. Tot el que ha passat se sabia que passaria. Tot és una mica absurd. Ens passem 2 mesos tancats aquí a Menorca quan no teníem res i de cop s'obren els aeroports i comencen a venir de zones amb alts índexs de contagi, com són catalans i madrilenyos. 6 avions cada dia de catalans i 3 de madrilenyos sense una prova, doncs que havia de passar. Doncs que ens contagiem tots, és que és normal. Ara se'n van els visitants, sembla que a Menorca la situació s'estabilitza, doncs fem el favor de prendre una decisió, de pressionar qui s'hagi de pressionar, de que aquí no entri ningú sense una prova.
Jo el que faria seria pressionar en els joves. Ho comentava en Toni fa uns minutets. Ahir cap vespre entrava cap a Ciutadella i de vora el poliesportiu i després també de vora el cementeri vell de Ciutadella, una gran quantitat de joves sense mascareta i sense guardar distàncies, com si no passés absolutament res. Diuen que els joves són uns grans contagiadors perquè ells contagien però no pateixen els símptomes. Jo em sembla que s'haurien de conscienciar també, a lo millor per allò que són joves i això no me passarà res, haurien d'anar una miqueta al tanto, no?
Marta? Sí, però bueno, jo crec que els joves ja estan prou castigats, eh? Tenir que anar a l'escola com tenen que anar, un dia sí i un altre no, ja. Amb mascareta totes aquestes hores, no és així. Si nosaltres som una comunitat amb un índex de transmissió quasi inexistent, hem de tenir unes regles diferents. Simplement ens hem de protegir perquè no venguin contagis exportats. Ja. És la meva visió.
Vinga, un minutets perquè en Joan o en Toni volien fer qualque comentari, qualque pregunta a Marta?
O
la saludeu i ja està. Vinga.
Saludant a Marta, que estic molt content que avui pugui entrar, perquè no la sentim mai.
Ja.
I bueno, estic molt content que tinguis molta feina.
Ara me bloquejaré per la setmana que ve per poder estar tota l'estona tranquil·la.
Molt bé. Ja, vinga. Toni.
Bueno, jo, a part de saludar a Marta, que veia moltes tones, no l'havien sentit, home, el de les mascaretes que ella comenta que els al·lots estan molt conscienciats, jo no ho tenc tan clar.
Jo tampoc.
La veritat és que jo no vull estigmatitzar el jovent, però sí que és de bé que si és de bé que els asimptomàtics estan molt a prop de la joventut perquè no tenen pràcticament cap símptoma, el problema és que ells haurien de ser els primers a agafar consciència de complir la norma. La norma de les 3 M's i sobretot la mascareta, perquè s'ha demostrat, si els xinos no mos enganen, que dur la mascareta és un gran avanç per evitar contaminar-te i sobretot contaminar.
Mm-hmm. Completament d'acord, Toni.
Molt bé. Escolta, sembla que sou dins un pou, tant en Toni com en Joan, poseu-vos el telèfon una miqueta més a prop perquè, i lleveu les manos libres, ja sé que és molt pràctic, les manos libres, però passarà i sona fatal. Vinga, a veure si ho aclarim. Escolta, Marta, i l'hivern com trobes que es preveu? Durillo, no?
Jo crec que l'hivern serà durillo, a més és trist. La gent no va pel carrer contenta, passejant tranquils, no va d'això. La gent surt al carrer quan té que fer alguna cosa. però no és agradable, no és agradable sortir. I a les ciutats es nota més encara, eh? A Palma, la veritat és que hi ha una tristor. Serà un hivern raro i serà aquest estiu també serà dolent. El que passa que sí que és veritat que els experts diuen que la recuperació començarà el 2022. Bueno, això és una... És un halo d'esperança, es tracta de resistir aquest any i de donar les ajudes a els col·lectius que estiguin més necessitats.
Marta, tu tot una xerraves de la manca de coordinació entre les administracions. I una altra qüestió, tu trobes que totes les nostres administracions fan prou feina per lo important, per lo que importa aquesta feina, o que es dediquen a coses més folclòriques, més populatxeres i que no tenen tanta repercussió en la vida diària de la gent com és el tema d'en Franco i la memòria democràtica i aquestes històries?
Bueno, sempre hi ha hagut una mica de circo, però no només ara, sempre. Jo tampoc sé què faria si jo fos la responsable de manejar aquesta situació, perquè és una situació realment molt complicada. Vull dir, prendre la decisió encertada és que no ho saps, perquè la situació canvia dia a dia. El que sí que sé a nivell de Menorca és que aquí ens hem de plantar i hem de dir que nosaltres no podem continuar al mateix ritme que Mallorca o Eivissa. Hem d'impermeabilitzar-nos perquè no entrin cap contagiat de fora o minimitzar el risc al màxim, totalment al màxim, i aquí dins la nostra comunitat poder fer una vida més o menys normal, perquè els restauradors, els comerciants, els nostres nens, els nostres joves, nosaltres mateixos podem fer vida més o menys normal si no tenim el mateix ritme. El que no té sentit és que estem igual nosaltres que Palma, que té el 10%, que Mallorca, que té el 10%, no, que Palma, perdó, que té el 10% de la població confinada. No és la mateixa situació.
Hombre, confinar a un goleu deu ser complicat.
Bueno, tot és complicat, però cadascú té que tenir cada palo que aguanta su vela. Nosaltres ja aguantem el nostre palo, que ja és prou fort, de viure en una illa amb doble nivell d'insularitat.
Sí.
Vull dir que si ara nuestro palo resulta que nos favorece, pues per una vegada que nos favorece, millor, no?
Molt bé. Fantàstic. Idò, vinga, Marta, gràcies per acompanyar-nos en aquests primers minuts de tertúlia. Que te vagi molt bé.
La setmana que ve m'aquest amb vosaltres tota l'estona.
Ara, vinga.
Gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu. Marta, molt bon dia. Adéu. Vinga, Joan, vas anar en el pla, ahir vespre en el pla municipal. La sala multifuncional, multiusos, que ho diuen ara.
La sala.
Oh, és una sala,
sala,
sí. La sala gran.
Sí, vaig ser en el pla ahir, per estona que no hi havia anat. Bueno, jo no som un habitual dels plens, perquè la veritat és que no... Jo em sembla... Tenc prou confiança en aquestes 21 persones, que des d'aquí ets a felicitar a tots. Un ple, com fa... Jo vaig anar en el principi que hi havia plens, i la veritat és que eren d'una altra manera. Ara hi ha bastant de respecte, hi ha bastant de... No vol dir que no hi hagi aquell ripirrafe, no, perquè sempre hi és, però, vull dir, hi ha bastanta educació, i doncs, enhorabona, els 21 concejals i alcalde que tenim, perquè la veritat és que vaig xalar de veure 21 persones com estaven...
Bueno, tu hi vas anar un dia bo, idò?
Sí, bueno, vaig anar, m'assembla que sí, vaig anar bé, però jo tenia ganes d'escoltar una moció. La veritat és que hi havia una moció sobre... el quadrant aquest famós de la policia municipal. Bueno, no és el que jo més m'esperava, però bueno, està bé que hi hagi partits que controlin un poc el que es fa i si es fa bé.
José Barbé, José, bon dia.
Jo el que hi va mancar,
sí.
És ratllar un poc de policia municipal quan estaven confinats, estàvem confinats nosaltres, que hi va haver pues, bastant agents que estaven lliures, després els agents lliures se'n van anar a fer feina, però jo m'hi va mancar els agents de segona activitat. Els agents de segona activitat, ningú va badar sa boca, ni alcaldessa, ni ciutadans, ni PP, ni més, ni tan siquiera el concejal de Podemos, qui és el concejal de la policia, no van ratllar dels agents que hi ha en segona activitat.
Idò, Joan, per lo que me diuen, Joan, són els que viuen millor, perquè clar, no fan l'activitat de policia i després n'hi ha fins i tot que es permeten el luxe de triar l'altra activitat que poden fer, perquè n'hi ha que no la poden fer perquè s'estressen o perquè tal.
Segons m'han dit jo aquí toc d'oïdo,
sí.
Segons m'han dit jo, pues n'hi ha de segona activitat pues que fan el que toca, però és que n'hi ha qui fan el que dius tu, la tria d'ella, i jo, la veritat és que et vaig passejar molt.
Jo
em conec de segona activitat, i et vaig passejar molt. La veritat, i no van ratllar de so. I jo em sembla que se n'hauria de ratllar, perquè hi ha moltes activitats que, en què ells no els vulguin fer, crec que estarien obligats a fer-les. Estarien obligats a fer-les. Jo me'n record i nomenaré els dos Tonis, que eren policies municipals, Nellès i l'altre, un estava de porter a una escola i l'altre de porter a l'escola d'adults. Per què? Perquè havien arribat a una edat que, la veritat, anar a les 3 o les 4 de la matinada a aturar una barada, pues, ja no estan per això. I jo, és qui no hi pot anar, jo ho reconec, no hi he d'anar. Hi he d'anar joves i és que estiguin forts.
Ja.
Però és que són joves com a Torres, forts. I per segons quines activitats són forts.
Tu saps perquè, per anar a córrer, Joan, tu saps perquè, per exemple, a Casa Milionari hi ha seguretat privada.
Sí.
Però que jo sé, una vegada vam proposar a un agent de policia que estava en segona activitat, que s'estressava perquè allà hi havia molta gent i, clar, allò, el nivell
sí,
d'intensitat era molt gros.
Tres, exacte, li agafava unes tres coses sèries.
Sí, sí. José Barber, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé,
bueno,
com
que tu xerres cada dia, vull dir...
Sí, però està molt content sentint a Marta, vull dir, que aquí li torno a donar saludos a ella i encantat.
Molt bé. I doncs sí, res, el tema de funcionari, segona activitat, un tema interessant.
Jo crec que això hauria, l'Ajuntament hauria de dedicar un capítol a sobre això,
sí.
I la veritat, i som els mateix, i ho dic públicament.
Molt bé.
Si no serveixen ser policies municipals, policia local, que es facin pastelers o camarers o una altra cosa, però que hi entri la policia municipal, si jo m'han de venir a salvar qualcú, vull que me salvi de debò. I si m'han de posar una munta, vull que me la posin de debò. Eh? No vull persones que s'estressin perquè me posen una munta.
Vinga.
O perquè hagin de fer de porter a un puesto.
Sobre aquesta qüestió, en José si té res que dir, i en Toni també. Vinga, després digues més coses, Joan. José, que tenim res sobre aquesta qüestió dels funcionaris, segona activitat i tal.
Jo crec que aquí hi ha una cosa a tenir en compte, que una cosa és la policia municipal actual i l'altra són els xatxos de fa molt d'anys. Vull dir, els xatxos de fa molt d'anys són escanyors. Vull dir, la policia actual són aquests que tenen una normativa, van a pinyó fixo a el que han de fer, i el que no els toca ells no toquen res. Vamos a veure, m'explico. Per exemple, ahir vespre hi havia a la plaça de Santa Maria, tots els llums estaven apagats, el de l'Ajuntament inclusiu allà on hi ha el cortalillo. Vull dir, sabeu que quan es qui va avisar perquè això està apagat va ser un dels restauradors que va veure que ja, bueno, i això no tenen de sol, va agafar el telèfon, va telefonar, i tot d'una van venir, van arranjar i ho van posar en marxa. Això és la problemàtica que hi ha avui en dia, com es baldes de poble. Jo me'n record en Ramon Urfila, es Mercadal, que se n'anava sempre amb una llibreteta, i quan anava pel carrer anava apuntant les coses. Aquí, els polítics en aquell moment, l'únic que els agrada és sortir les fotos, com ratllaven ahir amb en Miquel, amb això de Ciutadella, que hi havia una caterfa de policia.
Van passar de vora Can Toni, eren de vora Can Toni.
Vull dir que de vora que teua, Toni.
Ben davant.
Era espantós. Vull dir, totes aquestes cosetes han canviat, per això, a pitjor. Perquè et saps, en aquell moment, jo me'n ben record quan érem al Lots, que jugaven a futbol i no podien jugar a futbol, i quan venia un saig, corrien, agafaven la pilota i m'ho l'enduen, perquè si m'ho agafaven la pilota, se l'enduen al cortalillo i enviaven a demanar a tu un pare.
Vull,
això és molt difícil solucionar el problema. Aquest.
Toni!
Jo, home, en relació... Va, ja, anem a veure... Hem de grallar un poc no del que voldríem, sinó del que se pot fer en funció de la normativa que hi ha. Jo crec que els policies tenen una normativa, tenen que complir unes normes, seran aprovades, el que sigui, i el que en Joan considera de segona activitat, jo me sembla que està regulat. Sí, una de les prebendes que tenen, en certa manera, és que poden elegir dins el ventall de possibilitats de fer la segona activitat i els hi reconeixen, per norma se'ls hi té que donar. Una altra cosa és que hagin de modificar la normativa, modifiquin la llei, l'adecuïn a les necessitats perentòries que té la segona activitat de necessitats pel poble, i després ells, estic convençuts, que d'acord amb la nova norma l'aplicaran i no hi haurà aquestes
desgavells que per uns sembla que no fan res i que per uns altres tenen uns privilegis. Jo crec que la norma la compleixen perquè la poden complir d'acord amb la normativa que tenen. Si no agrada i l'han d'adequar a les noves necessitats del poble, que la modifiquin, i per això aquests 21 de regidors tenen la mà per fer el que creguin més adequat per al poble.
Això és el que jo crec. A més, ja que en José Barber ha anomenat els Satxos, jo contaré una anècdota i vagi també per avant aquest reconeixement en els Satxos, on els policies d'antes. Jo un vespre, ma mare no es va trobar bé, i fa molts anys d'això, jo era un al·lotot, i el doctor Mallo em va enviar a la farmàcia a dur medicaments. Però me va dir, diu, primero, diu, ve al Borne, diu, a buscar el policia municipal. I jo vaig anar a cercar el policia municipal i hi havia caps. I van venir amb jo, vam anar a la farmàcia, però immediatament. És a dir, avui tenim una intervenció immediata i jo crec que podria ser, alerta, podria ser més immediata. Perquè quan els crides, es vespre, per lo que sigui, sempre arriben tard i ja no passa res.
Un dels problemes que sembla que hi ha és que hi ha pocs efectius, que hi haurà de més policies.
Mira, si hi ha pocs efectius, Miquel, que, per exemple, es migjorn, si hi ha un desgavell es vespre, hi té d'anar la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil és del Mercadal. Vull dir que ni siquiera en el poble, que és un poble, jo crec, que és un poble important, que no tenen assaig de turno que tingui d'estar al pie del canyon i que tingui de venir la policia, no, la Guàrdia Civil de Mercadal per poder posar un pot d'ordre. Imagina't, ja quan arriben, aquella gent ja no hi és, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que ja no és que critiqui la segona activitat, ja. Ni critiques qui estan fent feina, no. El que ha dit Antoni Budaré m'ha agradat molt, que si no agrada el que és la normativa, els regidors, els 21, els de molt també són 21, que canvien la normativa. Però jo me'n ben record que fa uns quants anys, amor, van intentar fer un canvi, que hi havia unes prebendes de ueres, de sabates, de no sé què, que hi va haver un desgavell en el ple aquell que quasi van sortir bajo palio els regidors. Vull dir, són coses d'aquestes que quan ja s'ha donat és molt difícil tornar per endarrere, com per exemple el nivell 33, que aquests que cobren el nivell 33 estan encantats de cobrar el 2 a la Xita Callando i cada mes a parar sa mà.
Molt bé, Josep, mira, ara resulta que enganxaré amb una cosa que volia dir, i era el repartiment d'aquest millor entre per productivitat en els funcionaris del Consell.
Com es controla la productivitat d'un funcionari?
No, és que jo volia dir que un funcionari, com a funcionari, ha de funcionar, una. I, a més, com a funcionari, té que ser eficaç, eficient, diligent, amable, ha de tenir totes les prerrogatives per a ser funcionari, per això té un sou fixe i per això ha fet unes oposicions i fa un servei públic. El que no puc acabar d'entendre és que vulguin emmascarar a lo millor una falta, com a qualque funcionari m'ha dit ahir concretament, de que aquest millor per ells era adequar el plus d'insularitat que el voldrien equiparable en els de Canàries. I jo me deman que qualsevol funcionari que de tota Espanya i de les altres illes també voldria un plus com els de Canàries. Per tant, sempre estem en el mateix. Si això no és legal, que se llevi i que s'exigeixi en el funcionari la seva realment funció d'eficàcia, eficiència i efectivitat.
Sóc totalment d'acord, Toni, perquè tu el que dius que no és legal, perquè la sindicatura de comptes ho ha denunciat. Exactament. I després també l'altre dia hi havia l'interventor del Consell Insular que també està en contra d'aquesta prebenda, perquè tu has estat funcionari, correcte?
Evident.
Has estat confonent. Tu, per ser de mestre o director, que te pagaven un plus perquè fes més classes que un altre, per exemple, Jo crec que no, no devies cobrar, això. Eh?
No, no, que cobrava només, com només... tothom. Tothom cobrava el plus d'insularitat per ser de Menòrica, perquè és una illa, a diferència de ses, els problemes que poden tenir en relació a Espanya, ho diran d'aquesta manera. Hi havia, hi ha un plus, que no sé si són a lo millor 10, 15 o 20 o 30 euros, no ho sé. Però a Canàries, per ser aquelles illes afortunades en tot, quasi, també tenen un plus que, evidentment, és molt més gros i molt més diferent des de les Balears.
Mira, Toni, jo me'n recordo quan...
I ho reivindicaven.
Quan jo me'n recordo quan testés l'Espanyol de Crèdit. L'Espanyol de Crèdit tenien oficines aquí a Balears, tenien oficines a la península, a Canàries i a Àfrica. Aquí, a la península, cobraven un sou normal. Aquí nosaltres tenien el 30% de resident. De resident. I després, a Canàries, el 50%. I a Àfrica, el 100%, els que volien fer feina a Àfrica ja sabia que cobraria el doble. Vull dir, exacte, que són coses d'aquestes que ja estan estipulades i no hi havia cap tipus de reivindicació. Tu te movies o te deixaven de moure, m'entens?
Sí. Mira, i si enganxem l'assumpte aquest dels funcionaris, hi ha un altre assumpte que, en certa manera, el vaig patir l'altre dia, i és la famosa cita prèvia. La cita prèvia a vegades es transforma en un embut per quan te donen la cita, perquè un company li van donar cita prèvia i quan van anar a la cita prèvia hi havia una cola de 15, més o menys el mateix dia de la cita prèvia. Jo l'altre dia vaig anar a l'Ajuntament a entregar una instància. I resulta que quan vaig anar allà, vaig agafar la instància, la vaig omplir, i una funcionària molt amable em va dir que té cita prèvia. I jo dic, no. Però vaig mirar, dic, perdoni, dic, però aquí no hi ha ningú. Vaig mirar dins allà on hi havia tres funcionàries més i tampoc hi havia ningú. Dic, resulta que encara jo no puc entregar aquesta instància perquè no tenen cita prèvia i no hi ha ningú, vaig estar allà de 5 a 10 minuts i no hi havia ningú. No trobau que les cites prèvies, quan qualcú hi va, no podrien accelerar aquestes funcions?
Tu, però, al final que vas poder entregar els documents o no?
Sí, perquè tenia una amiga, molta amiga de Miguel Àngel.
Ah, ara.
Vale. Mira, jo, com que m'imaginava... Sí, exacte. M'imaginava que trauríem aquest tema i, bueno, el tema de la cita prèvia, evidentment, no és un invent dels funcionaris.
No.
Després, devies tenir sort en el moment que justament no hi havia ningú. I en els moments que, quan t'atenen a la gent i no hi ha ningú de cita prèvia, aprofiten per accelerar altres gestions, que
sí,
si no...
Que si no
els haurien de fer fora hores. O si no, a vegades, si no hi ha cita prèvia, hi hauria coles que arribarien a la piràmide. Després, també hi ha que dir que hi ha gent que va fer tràmits, hi ha gent que és molt impacient, gent que és molt enteradilla, d'aquests que ho saben tot, gent que és fins i tot molt mal educada, i els funcionaris, com tu dius, com d'Antoni, amb aquesta educació i simpatia que ets de caracteritzar, els funcionaris, sobretot. Atenen a la gent molt, però clar, si sabéssiu la quantitat de casos, clar, jo m'ho compten i em tenc que fiar del que m'ho compten, hi ha moltíssima gent amb molt males maneres que es pensa que quan va fer una gestió davant d'un ajuntament, primer que es pensa que el funcionari és el responsable de que li estima, de donar-li el que sigui, quan no és així. Després, gent d'aquells que en saben més que tu, venen a fer una gestió i en saben més que les persones que t'atenen, i gent que directament és mal educada. I el de la cita prèvia solen donar, sembla que són uns 10 minuts de diferència entre una persona i una altra. Hi ha persones que en 5 minuts o en un minut aclareixen el tema, i persones que van amb un feix de documents que han d'escanejar que no ho arreglen ni en una hora. Yes. Ja. Bé, però vas quedar content de la gestió i del tracte, no, Toni?
Sí, no, no tenen res que dir. L'únic que dic és vaig pensar que els
no
havia de racionalitzar.
La pròxima vegada que hi vagis.
No, racionalitzar el temps, vale.
Sí, sí.
I ja que
digues.
I ara, que tinc un tema que també ja que el va sentir el va encetar en Josep l'altre dia.
Yes, o m'ho escoltes en altres? Jo pensava que escoltava la competència, tu.
No.
Jo no sé,
encara no. No, estic en
col·lem, Miquel. Tinc que callar. Ara encara tinc dos o tres temes, però bueno, un és que vaig llegir amb molta atenció i en Joan estava molt content i satisfet que l'Ajuntament gastés 5,5 milions per comprar
l'arbre
i fer aquestes coses. I en Josep, em sembla que vaig entendre que insinuava que aquest hivern serà un hivern molt dur per petits i mitjans empresaris, per la gent necessitada, etc etc. I a la vista de que ara podran gastar el remanent de l'any passat i el d'enguany, jo faria una proposta i és que part dels remanents se dediquessin senzillament a pal·liar les dificultats de la llei de la gent en necessitats.
Sí, sí.
Però no sols en la gent en necessitats d'aquells que Càritas o serveis socials ja aclareixen d'una manera molt eficaç. Em aniria a defensar el petit i mitjan empresari. Per exemple, què passaria si dediquessin, per exemple, 6 milions, per dir una cosa, a ajudar en els petits empresaris amb el concepte d'obra pública necessària, donar als empresaris de la construcció l'opció de posar paviment a les ceres que no en tenen, en el sector dels electricistes a posar les faroles que encara no hi ha i que són obsoletes o els han de modificar, en el sector dels fusters a arranjar, pintar o a desentar els espais públics i les cases pròpies que tenim, etc etc. Els jardiners que comencin a podar perquè els invernals no s'embussin a les primeres aigües, ja que els propis treballadors nostres de l'Ajuntament de la Brigada no ho poden fer i donarien feina a gran quantitat de jardiners, etc etc. Xermar camins, xicar de zones que tenc que dir...
Xicar
parets, etc. I fer determinades obres públiques que es poden fer. Jo crec que seria un flux d'euros que anirien en aquests petits o grans empresaris i no donar i no fer el conveni d'aquell que ho fa més barat, sinó que fos aquells que distribuïguessin en el sector perquè no s'ho endugui, per exemple, qui fa aquesta carretera, que cada sempre és el mateix.
Però tu saps, Toni, que els doblers d'una administració no es poden donar així com una altra responsabilitat, perquè hi ha una normativa que diu que s'han de fer concursos.
Es pot baratar.
Amb
uns projectes, perquè evidentment això necessita un projecte, i jo me sembla que si no té vent de Ciutadella deu tenir dins el seu calaix grans projectes municipals de centenars de carrers.
Si me permeteu, ara el que diu en Toni, podria ser una cosa. Primera, que hi ha un agravi comparatiu, tota aquesta gent que has nomenat tu, jo després hi afegiria els restaurants que fem, els bars que fem, les botigues de venda de roba que fem, aquests que hi venen en ràdios que fem, en aquests com ens ajudem. Vull dir, com quedem a l'administració que se'n vagin a dinar a compte de l'erari públic cada dia, a compte anant als bars a compte de l'erari públic. Jo diria que aquí hi ha un agravi... No, és un agravi comparatiu, que vaig del meu punt de vista, perquè jo defens la bonificació de Sibi. La bonificació de Sibi, que aquí repercutiria a tot el poble sense cap distinció. I després, el que tu m'estàs dient, Toni, m'estàs recordant el planer d'en Zapatero. Vull dir que el que va ser allò, si ho tinguessin de repetir, això seria una hecatombe, perquè ja tenim prou problemes. Ja no ho sé. Amb aquests encara, me pesca encara el faran bon en Zapatero, els que tenim ara en Sánchez i en Iglesias. Vamos a veure. I aquí,
ja
amb el tema d'activitat...
Ja fa estona que li han fet bon en Zapatero.
I amb el tema d'activitat econòmica, jo estic molt preocupat de futur, i ara cap amb els soldats. M'ho dic, estic molt preocupat perquè aquí a Espanya tenim, són 18 milions i mig de gent activa, de treballadors, dels quals hi ha 2 milions i mig, un poc més, de les administracions públiques, funcionaris, empleats, etc, que no són productius. Després tenim 4 milions d'aturats, 4 milions no són productius. Els que estan en ERTE, 1.800.000 no són productius. I mos queden de productius 10,2 milions. Al·lots, si en aquests moments això no ho aturam i li donem la volta a la truita, si hivern no serà calent, no. Serà fred, fred com un iglo.
Bueno, i jo aquí com a representant d'entre els que som aquí, quasi l'únic que som totalment productiu, perquè en León ja ho és a mitges només, i tornant a
la... Perdona, el
25%. Això són l'únic que som un 100%, encara que vos pac la pensió a vosaltres. Amb basal de les ajudes, clar, tothom demana ajudes. Tothom demana ajudes a l'administració. Una administració que, lògicament, els doblers que té és perquè els imposts de la gent li aporten aquests doblers perquè a la vegada pugui ajudar, però si no hi ha feina, l'administració no tindrà ingressos. Arribarà un punt que per molt que es tiren de la mamella, la cosa quedarà xuta, a no ser que d'Europa mos reguin amb milions, que n'hi ha que diuen que milions vindran quan vindran i en les condicions que vindran.
Oh, està clar. A més, ara tu encertes un tema que és realment preocupant. Tothom demana a l'administració central,
clar.
Tothom demana que li aclareixi el problema i a la vegada demanen que davallin els impostos. Per tant, si l'administració central se nutreix dels impostos i els altres pensant que a se'ls han de solucionar i els han de llevar, aquí hi ha una incongruència total i absoluta.
I et 140
administració...
milions
d'en Tònic. Jo ets administració local que deman que faci un esforç en CIBI. La central més ben igual. Que jo no me toqui en el que és el tema de la renta, que pac una pasta, però estic content de pagar perquè cobres bastant. Vull dir que no tinc cap problema. El que sí que deman és que per ajudar a tota la gent aquesta necessitada i no necessitada, que facin una davallada de CIBI i volia com la gent estaria encantada.
Mira, l'altre dia també un altre dels temes que tenc és que vaig anar a fer una visita al cementeri i tenc que dir que l'obra faraònica i ben feta i xapó de Ciutadella de dalt de tot, amb riego per aspersió quasi o goteig a les voreres del cementeri i tal i qual. Però no haguem pogut gastar X mil d'euros més per aclarir l'aparcament.
Per exemple, que està una mica desangelado, com diuen.
No, no solo desangelado, sinó desescorchado.
Ja. Precisament era de bon en l'aparcament de Can Nou que vaig veure ahir aquest grup de joves sense mascareta.
Jo també el vaig veure en el grup.
I de vora espoli també. Eren el Lorzo Bosque 15-16 anys sense mascareta i sense guardar cap tipus de distàncies, lògicament.
I has costat el cementeri amb un quants de skyboards, que és també...
Sí.
Ara
no, però vull dir que el cementeri també hi falten les luminàries i quatre coses, s'ha quedat molt bé, tenc que dir que molt bé, però
jo
el que sí és de veure és que es parquin, una traspolada nova.
Bon, Joan, digues. Joan, digues.
Quan acabi, Toni?
No, ja ha acabat.
Ja ha acabat.
Ha dit que li posin traspol i ja està.
Jo el que vaig trobar a faltar també amb el tema dels pins del cementeri és que no hi hagués cap política, i dic política, que s'abraçàs i s'encadenàs en els pins. Sin embargo, a un pi que estava mig mort a la plaça dels pins, hi va haver cadenes... Però, clar, en aquella època troc que hi havia ganes de tenir vots, i ara, ja com que ja comandam, ja els pins els hi van donar, no vull dir per a bon, però el manco per cremar. Segurament.
Joan, no facis
sí,
lenya de l'àrbol caído.
Ah, no? No és de l'àrbol caído, no és de l'àrbol arrencado.
Si me deixeu del cementeri, jo me'n vaig al cementeri de molt. La veritat és que està perfecta per a les festes de Gràcia. Igual guany ho han fet, han pintat, han encalat, vull dir que tenen el cementeri en perfectes condicions. Eh?
No, està, no, surt també escala.
Jo crec que és gràcies a qui en aquest moment està explotant els serveis funeraris. Però demà m'agradaria que llegiguessi un article que ratlla el cementeri, jo de molt, perquè resulta que l'entrada del cementeri no s'ermita, no, l'entrada del cementeri, hi ha dues escultures. Una que representa fe i l'altra que representa esperança. I resulta que en esperança és aquesta qui du es vel damunt i fa molt més d'un any, prop de dos, que li falta un tros de creu. El dalt de la creu va desaparèixer. Al principi havien posat una noteta que l'estan restaurant. El Lots, allò segueix ben igual. Jo me demano.
Que
tenen tanta fòbia a les creus. I, no vaig, i en l'article no li vull posar, sol diré la còpia, perquè el que és la creu del Valle de los Caídos està per activa i per passiva a partir del Lonterra. Vull dir, haurien de ser un poc més educats, un poc més religiosos, la gent,
diré,
i respectar...
José, si en vez d'una creu hi hagués una mitja lluna, no passis pena que no hi faltaria aquest tros.
Bueno,
jo, si me permet, en Miquel, o i Valtos, també.
Sí, vinga.
Jo que havia dit
a Marta.
Marta, que vull dir que la gent no surt, no, estic d'acord, també, que quedi molt clar. Jo surt cada que vespre, i a la plaça de Santa Maria, que hi ha 4 o 5 terrasses, estan sempre, quasi sempre, plenes. I nosaltres ahir vespre que van anar a fer una volteta, jo no m'agrada posar-me a una taula d'aquesta que estigui a prop dels altres, i en el balcó, Miquel, que tu te'n recordaràs que van fer el programa de festes,
sí,
en el balcó des nou,
sí,
allà tenen el balcó que hi ha 3, 4 o 5 taules, però separades una de les altres, que són taules de 2 en 2, i jo i la meva dona estem seguts allà veient com s'encenien les faroles perquè el desbar va telefonar que se posessin en marxa perquè era de vergonya, perquè semblava allò que cavalaven un mort.
Bueno, hi ha una vista fantàstica des del balcó, que allà...
Sí, molt bé. I una altra coseta, també. I hi ha pares i mares que surten també a fer una volteta amb sa fiet o amb es fiet perquè et vagin a fer sa volta, que ets aireixin, se'n van a fer un geladet. Vull dir, aquestes cosetes, sa gent surt. Surt, però enseny. La majoria surten enseny.
Sí, i a més la gent se l'enginya perquè hi ha moltes maneres de dur-se mascareta. En jo que estem aquí nosaltres de vora al bar, de vora al bar, i clar, tu no pots anar pel carrer sense mascareta, però pots estar assegut a un bar tot el matí sense mascareta, més o manco prou de la persona, ja està. I després hi ha tots aquells, ja ho vaig dir la setmana passada, tots aquells fumadors compulsius que es veu que de forma automàtica treuen el xigarro i quan te l'han tret diu, ep, què feim ara? I molts se'n van amagar un poc per aquí darrere i fan sa fumadeta i tal, i clar, com que no passa policia, pues, com diuen José, Anxas Castilla.
Bueno, un altre tema, si me'n permeteu.
Vinga, digues. Un minut, digues.
Un minut, digues, que m'agradaria que cridés atenció en els responsables d'educació, concretament a nivell de batxiller, i sobretot a segon de batxiller, que en la normativa que han posat comencin a fer posar fil a l'agua per veure com queda la selectivitat, perquè amb classes semipresencials i alternatives els temaris dubt que els puguin acabar. Ho dic com ex.
Com una persona experimentada amb el tema de...
Bueno, amb l'experiència d'un munt d'any.
Exacte. Molt bé.
Molt bé, eh?
Ei, venga,
molt bé.
Gràcies a tots.
Jo, que tinc que dir una cosa.
Però en 10 segons.
En 10 segons. Vaig veure personalment el senyor Lluís Navas. Molta enhorabona per la conferència de divendres passat. El vaig veure i li vaig donar enhorabona personalment. Aquí avui li don públicament.
I de vinga, fantàstic. Nosaltres hi érem també en aquesta conferència, va ser fantàstic, i tots firmes. Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
Gràcies, José, gràcies, Toni, gràcies, Joan. Fins la setmana que ve. Bon dia. Adéu.
Adéu,
bon dia.
La 1:30, acabam. Que passeu tots molt bon cap de setmana. Adéu.